Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata.
Molt bon dia, avui és 2 d'abril i són les 12 i uns 3 minuts aproximadament. I cada 2 d'abril es commemora el Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme, una jornada que ens convida a reflexionar sobre la importància de crear una societat més inclusiva i respectuosa amb la diversitat. Però clar, més enllà dels discursos institucionals i les campanyes, ens hauríem de preguntar, realment estem fent prou per entendre i integrar les persones en el trastorn de l'espectre autista? És a dir, el TEA?
De matí a la nit, sempre amb tu, compartint històries.
I si parlem d'estereotips, pensem en l'autista i sempre ens ve al cap imatges basades en tòpics: el geni solitari, la persona que viu aïllada del món o el xiquet que no té mirar els ulls. Però el TEA és un espectre i cada persona el viu d'una manera única. I aquí té una gran facilitat, per exemple, doncs per les matemàtiques. Qui destaca en la música o qui té dificultats severes en la comunicació. Reduir l'autisme a 4 tòpics simplifica massa. És ignorar la seva diversitat. La inclusió no consisteix només en tindre bones intencions o en posar etiquetes de diversitat a les escoles, als treballs o a les empreses. Cada recurs real ha de calar. Més professionals especialitzats en educació, adaptació en els espais de treball, suport a les famílies i, sobretot, un canvi de mentalitat. Encara avui, moltes persones amb autisme es troben amb barreres invisibles que els exclouen d'oportunitats laborals, educatives i socials. Les barreres són invisibles per a nosaltres, però no per a ells. Hem de construir una societat inclusiva, i això no és responsabilitat només de les famílies o dels professionals de l'educació i la salut. Ha de ser un compromís col·lectiu, perquè com reaccionem, i ara reflexioneu, quan veiem un xiquet en una rabieta en públic? Podem entendre que pot ser una sobrecàrrega sensorial i no una mala conducta? Sabem com comunicar-nos amb una persona amb TEA? Per això la informació i la sensibilització són claus per acabar amb tots els perjuïcis que tenim. I sobretot la por, que en tenim, i a muntó. El Dia Mundial de l'Autisme no ha de ser només un dia de llums blaves i de discursos. Ha de ser un recordatori que la diversitat enriqueix com a societat i que el respecte i la comprensió són el veritable camí cap a la inclusió. Perquè una societat justa no és aquella que tolera la diferència, sinó la que l'accepta. I sobretot, i el més important, la que la valora i la impulsa.
Radio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Radio Vila-real, et portem la passió.
Estás a la 92.2 FM.
Oye, ¿has visto las botellas de McDonald's? Son geniales.
Las de las frases motivadoras, vive simple, sueña grande, me encantan.
Sí, con la compra de tu McMenú grande o menú ensalada, te la llevas por solo un euro más. Yo la llevo a todas partes.
Necesito una para empezar bien el día.
Consigue tu botella motivacional con tu McMenú grande o menú ensalada por solo un euro más. Hay cuatro modelos diferentes, no te quedes sin la tuya. Ven a McDonald's.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Con Tech Idiomas descubre nuestros viajes para adultos durante todo el año. Aprenderás o perfeccionarás tu inglés, alemán o francés, tanto a nivel general como profesional, pudiendo alojarte en casa de tu profesor. O si prefieres, trabaja y estudia en Irlanda y Canadá. Más info en techidiomas.es.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchís 68 de Villarreal.
Eutens, ven propet. Tens de tot. Vine y pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món, en Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardinería, alimentación y gas.
La cerámica es arte, diseño, ciencia y tecnología. Estudia un grado en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora como en las mejores universidades. Con un 98% de empleabilidad, tu creatividad y talento pueden convertirse en una carrera de éxito en el mundo de la cerámica. Inscripciones abiertas. Más información en www.escal.es. Crea, diseña, investiga y haz del grado en cerámica tu futuro. Becas públicas y de empresas disponibles. Patrocinat per l'Ajuntament de l'Alcora.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
En Grupo Cooperativo Cajamar llevamos 25 años gestionando las ayudas PAC, trabajando contigo para que puedas anticiparla y domiciliarla en nuestras oficinas. Te ofrecemos nuestra experiencia. Apostamos por nuestro campo y por nuestros agricultores. Consulta en nuestra web y en adnagro.com.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Alguna vegada t'has plantejat que tot allò que menges pot tindre conseqüències en aspectes cerebrals? En motiu de la Setmana de l'Autisme, Fundació Caixa Rural i Xicaes han preparat una xerrada sobre salut intestinal, alimentació i autisme, impartida per Irene Mora, graduada en Medicina. Apunta 3 d'abril a les 6 de la vesprada. Entrada gratuïta fins completar aforament.
Miren, l'atur baixa en 164 persones en el mes de març i acumula un descens d'alrededor de 900 persones en el primer trimestre de l'any del 2025. El mes de març s'ha tancat amb 33.439 persones en situació de desocupació en Castelló. Són quasi 2.500 aturats menys que fa un any. Castelló és líder en eixa caiguda del paro a nivell autonòmic, segons les dades publicades pel Ministeri de Treball i Economia Social. Este dimecres l'atur s'ha reduït al Castelló un 7% en els últims 12 mesos, mentre que València ha caigut només un 4,4% i Alacant un 4,8%. Les dones siguen sent líderes en, o liderant la desocupació en Castelló i representen quasi el doble de persones desocupades que els homes. Per sectors, la desocupació baixa especialment en el sector serveis, possiblement a conseqüència de la celebració de les Falles i la Magdalena. Sin embargo, i esta dada és una dada molt preocupant, la desocupació augmenta en la indústria i també en la construcció. I esta matina en Villarreal ha hagut un incendi d'una vivenda que ha deixat un home de 91 anys ferit i que ha sigut traslladat a l'hospital segons fonts del Consorci Provincial de Bombers. Cal dir que els bombers esta setmana també han tingut que intervindre en l'incendi d'uns contenidors en Villarreal que van acabar afectant a 3 vehicles.
El encuentro es imposible, cualquier encuentro. Llave maestra, somos dos cuerpos que se desencuentran, pero tú siempre ganas, apenas empezaste a hablar y yo ya estoy.
Estàs a la 92.2 FM.
Hola, em diuen Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteris.
Jo soc Mario. Tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria. Vaig a classes de dansa. I m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta-te!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
¿Siempre has soñado en cambiarte la cocina? Ahora es tu momento. En Big Mac Pepe Arenós encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mac Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Miren, ya la tenga un escriptor vilarrealenga, así en la 92.2 de la frecuencia modulada, en Radio Villarreal. Él es Ángel Gil Cheza. Muy buen día, Ángel.
Buen día.
Venga, presentamos una trilogía.
Sí, una trilogía juvenil que comienza a decir avui mateix. Está el primer volumen a todas las librerías. Y el proper mes de maig eixiran al mateix temps la segona i la tercera el dia 7 per a completar la trilogia i ja, bueno, que estiga tota disponible per als lectors al carrer.
És a dir, que avui és de Surferrània.
Sí.
Nunca amanece en la isla de los alacranes.
Sí, avui és la primera. És una trilogia ambientada així a la costa de la veïna població de Borriana, i és una trilogia que, bé, cada novel·la és independent, òbviament, però comparteixen els mateixos escenaris, els mateixos personatges, i a cada llibre doncs hi ha una aventura diferent, uns perills diferents, unes subtrames amoroses d'altres tipus diferents, i fa una seguideta. Els personatges van creixent cada novel·la.
En este cas, jo, que llis la contraportada, bueno, cal dir, per la gent que el seguisca, que Ángel Gil Cheza és l'autor de la novel·la per a públiques en general, El hombre que arreglaba las bicicletas, La lluvia es una canción sin letras, Pez en la hierba y Otoño lejos del nido. Estes eren llibres que començaven i acabaven.
Sí, eren llibres per a públic general, per a adults. Vamos. I ara, doncs, per primera volta publicaré juvenil. Estes novel·les és la primera vegada que surt al carrer una novel·la meua per a públic juvenil. I bé, veurem...
Tal volta t'ha influenciat el fet de treballar com a professor de llengua i literatura en el Francesc Tàrrega de Villarreal?
Enguany estic al Francesc Tàrrega, però aquestes novel·les van començar fa 5 anys, durant la pandèmia. Els professors, jo estava a l'IES Bovalar de Castelló, i els professors i professores, tot l'equip docent, vam tindre doncs, que seguir les classes des de les nostres respectives llars. I ahir vaig pensar en fer una novel·la, escriure una novel·la capítol per capítol per als meus alumnes i que pogueren continuar les classes des de casa. I a la vegada poder relacionar-les amb activitats de la matèria pròpia de llengua i literatura castellana, que és el que jo impartisc. Aleshores, a partir d'un text d'un examen que havia fet servir l'any anterior quan treballava a l'IES Jaume I de Borriana, i per això estan ambientades en Borriana. A partir d'ahí vaig començar a escriure capítol rere capítol. El que va passar, que va acabar el curs, i tenia 9 capítols. Alguns alumnes doncs, em demanaven més, però clar, vaig canviar d'institut, soc interí, i no vaig tornar a tindre contacte amb aquests alumnes. El que passa és que l'any següent vaig anar al Ciment d'Urrea de l'Alcora, i ahir me vaig topetar sent tutor de primer d'ESO, i els vaig proposar fer aquesta lectura una vegada per setmana en classe, i vam llegir els nous capítols que n'hi havia. Em van demanar alguns més i vaig continuar, i va acabar el curs, curs i l'últim dia de juny de classe vam llegir l'últim capítol de la primera novel·la, 30 capítols. Aleshores, els alumnes, pareixia que els havia agradat. A mi, jo estava a gust en el centre i me van demanar els alumnes que volien llegir la segona. I vaig repetir, vaig tindre sort, vaig poder repetir al mateix centre i vam fer la mateixa seguideta. Jo escrivia un capítol per setmana, ells llegien tots els divendres, si no era possible perquè no coincidien amb l'horari lectiu, doncs llegíem en dijous, però sempre intentava deixar esta activitat més lúdica, encara que treballem també continguts, ens assumen en pròpia teoria aplicada al text, treballem també trets de la matèria. I doncs va acabar el curs i tornarem a tindre acabada una altra novel·la de 30 capítols, que és la segona Surferrània, que eixirà el dia 7 de maig. Aleshores vam tornar a repetir, vaig quedar un tercer any i vaig escriure ja el que seria la tercera d'aquesta trilogia que presentem ara, la darrera, l'última Surferrània 3 de 33 capítols, perquè aquest any n'hi havia 33 setmanes de curs, simplement per això. I bé, i va haver un moment abans de deixar este centre que els alumnes em preguntaven on se podria comprar en paper, si la podia llegir el seu cosí, la seva germana, i aleshores vaig cridar al meu agent i li vaig dir: escolta, jo estic escrivint novel·la juvenil per als meus alumnes, no sé si voldries pegar una ullada. Em va dir: envia-me-ho de seguida. L'ho vaig enviar i vam començar a buscar editorial que publicara novel·la juvenil, que s'interessara, perquè, clar, la meva editorial on publica en la novel·la per adults, fins ara he publicat en Suma, en el grup Penguin Random House, però Suma no publica juvenil. Aleshores vam començar a veure qui volia publicar-les, i EDB, que és un setgell que té una llarga història i amb el qual jo vaig tindre una relació prèvia, perquè vaig fer les pràctiques del màster en edició a EDB fa 15 anys. Aleshores EDB se va interessar i així estem ara, avui, presentant-les.
Si comencem per la primera, que és la que està a l'abast de la gent que vulgui anar a comprar-la, és Nunca amanece en la isla de los alacranes, i posa per anar fent boca, no? Esta és una novel·la d'aventures i misterio, de tesoros, piratas en el Mediterráneo. Y también es una historia de amor, de rivalidad entre pandillas, de amistad, pero sobre todo es una historia de verano. Un verano emocionante para surfear ola tras ola y página tras página. La historia de Estiu que vive un jove son tan úniques.
Els estius donen molta canxa per a la literatura. Jo vaig començar publicant en paper, ho comentaves tu abans, L'home que arreglava les bicicletes, i és una novel·la d'estiu. I l'estiu té algo. L'estiu té algo que, bueno, a veure, hi ha gent, jo soc una d'aquestes persones que la vida passa seguint les estacions de l'any. Però l'estiu és una cosa que és com algo que és immortal. Un estiu sempre s'enllaça en l'altre i no sé, té una màgia especial, perquè n'hi ha coses que ocorren tot l'any, però sembla que només ocorren en estiu, no? Els amors fugaços, les aventures especials en un territori especial, perquè
vitalitat, ganes de descobrir coses,
passes hores de l'estiu en altres llocs, no? O en el poble dels abuelos o en la platja.
Ens centrem en el protagonisme, en el protagonista, perquè, clar, al acabar el curs, Jero, un chico de Madrid, se ve forzado, allò que diuen, andan a la casa la iaia, ¿no?, a pasar el verano en el viejo caserón que su abuela tiene frente al mar. Deja la ciudad una recién estrenada relación con Sara, allò que li ha passat a mig món, ¿no?, una amiga de l'Skate Park, en la que té una afició compartida, imagine. En la costa conoce a su prima Irene y a su grupo de amigos surferos. Ojo, los cullerots, que todo el mundo sabe lo que es, rivales de los Smuggies.
Smuggies, bueno, es un terme anglès un poc per a esta banda, la banda rival dels nostres protagonistes.
I lo de Culleroig és molt xulo, és molt nostre.
És molt d'ací. Sí.
Ah, en la casa del lado vive Irta, una joven que no sale nunca por una enfermedad, con quien habla en secreto a través del seto del jardín. Y mientras se conocen, un viejo tesoro y una muerta sin resolver lo sumergirán en el verano más peligroso de sus vidas. Pero claro, sí. De esas vides, de esas recién comenzadas vides.
Sí, a veure, esta novel·la, per a la gent que ja tenim una miqueta d'edat, doncs, és una barreja de tots els elements que veiem en ficció, que consumíem. Així en el poble anàvem tots els dissabtes al Cine Bahia, al Cinema Condal, i vivíem aquestes històries dels anys 80, i un poc, així n'hi ha un poc de tot, no? N'hi ha uns ingredients que fan que la lectura siga prou ràpida, prou àgil i se mantinga prou en vil l'interès, perquè subtrames d'amor, n'hi ha amor, n'hi ha rivalitat entre pandilles, com dius tu abans, n'hi ha un món d'afició, que és el skate, és el surf, que li dona una pàtina molt, molt bonica, crec jo, a la llum que desprèn tota la novel·la. Està ambientada en el Mediterrani, en la nostra costa, en les particularitats pròpies nostres. Un dia estan fent un caldo per a una fideuà, un altre dia estan collint un meló d'Alger, un altre dia, vull dir, està imbrincat un poc en els estius que tenim en l'imaginari, i a banda d'aquests ingredients, el misteri, el perill, possible, no vull desbudellar molt, possible tresor. Clar, si n'hi havia, òbviament n'hi havia pirates, si n'hi havia entres, òbviament hi ha cultures que han viscut així, i bueno, la cultura ibera dona per a molt. Aleshores, no sé, jo m'ho vaig passar molt bé escrivint-les i llegint-les en classe. Sembla que els alumnes també les vivien amb molta intensitat, i també, per si se m'ho havia dit, va ser una experiència diferent per a un escriptor. Com jo, tu quan estàs escrivint una novel·la, vas escrivint i al final tens un producte. Òbviament, la meva tècnica, jo vaig revisant el que he escrit, vas corregint, vas canviant coses, i arriba un dia que la novel·la s'acaba, però encara tens l'oportunitat de revisar-ho tot diverses voltes. Però esta novel·la era en temps real, era per fascícols, era una novel·la que cada setmana se llegia en classe un capítol que jo escrivia el dia abans en casa, en inspiració, sense gana, cada divendres tenia que haver un capítol nou, no? I esta pressió que jo la portava de vegades un poc, ostres, demà tinc que tenir un capítol. Però quan me sentava i aconseguia extraure, doncs era molt gratificant. Però clar, ahí me nugava de peus i mans, perquè tot el que tenia que eixir en els propers capítols tenia que estar lligat abans. I això, a novel·la acabada, és molt fàcil. Necessites que un personatge sàpiga fer algo, te'n vas quatre capítols antes i ha passat algo, sap fer algo. Has dit ja que és, jo que sé, conductor de lo que te fa falta, que l'habilitat que vulguis que tingui aquest personatge, no? Però escrivint en el dia a dia per a que els alumnes ja ho llisquen, i a partir d'ahí la tinta ja està sellada, ja no se pot tocar, té una dificultat afegida, que era pues, un repte que te posa a prova i que ho vius de vegades amb un poc d'ansietat, però que és molt interessant, perquè ja no pots tirar enrere, no? Perdem una ferramenta que tenim, que és valiosíssima, que és fer una ullada final o mil ullades finals, veure tot el conjunt, veure que tot quadra, i així era tot un poc a salto de mata, però tenia que quadrar, perquè a més els lectors joves són molt exigents. I si algo no quadrava, o algo no haguera quadrat, en seguida ho hagueren vist, haguera perdut part de la màgia. O sea, se ficava en perill tot el món que estaves construint.
Ja han conegut a Jero, i s'ha submergit en aquest estiu més perillós de la seva vida. En el segon volum, que encara no està a la venda, diu que ha passat un any, acaba de terminar el curso, i Jero regressa con ganas al pueblo mediterráneo de su familia, deseando vivir un verano emocionante de surf y de aventura. Sin embargo, su relación con Irta se truncó de golpe y nadie sabe por qué, aunque la tensión entre ellos todavía es evidente. Por el contrario, su prima Irene se debate entre su carácter fuerte e independiente y unos sentimientos y atracción hacia Pablo que la hacen dudar. Y todo ello bajo la presión de unos peligros reales que amenazan sus vidas.
No es un secreto ya, porque les contra cobertes estan ja en internet. Aleshores, cada novel·la ha passat un any sencer, cada novel·la creixia amb els estudiants que la llegien i clar, este pas de temps, este salt d'un any en el temps entre una novel·la i una altra donava possibilitat a moltes coses, també a que els lectors i lectores, els estudiants que jo tenia en aquell moment, creixeren amb la novel·la. I clar, hi ha personatges que creixen, hi ha personatges que continuen estant, però potser ja estan un poc més replegats, i també a mi la lectura en veu alta, perquè jo practicava i practique encara la lectura en veu alta en classe, me fa veure la reacció que té en els ulls dels alumnes quan llegeixen segons què. I això també, inevitablement, te fa veure que els agrada, no? I vas un poc acabar.
La primera és Nunca amanece en la isla de los alacranes. La segona, de la que acaba de parlar, és Alguien silba en la niebla. I la tercera és Nadie lee la misma carta dos veces. Àngel, jo he llegit la contraportada i, bueno, jo, així n'hi ha... Jo només vull una xicotet párrafo, eh? Jero torna al poble després d'haver acabat el quart de secundària, però esta volta va acompanyat d'una amiga. Aquesta amiga entra en esta aventura, que està passant un mal moment. És a dir, en el tercer apareix un altre personatge.
Bueno, podem dir que apareix un altre personatge, no tirem molt del fil. M'agrada, a mi, quan escric i quan crec que potser té algo d'interès el que escric, crec que és quan darrere d'aquest fons dels tresors, dels perills, del misteri, de les bandes rivals, n'hi ha quan observem l'ésser humà. A mi el que m'interessa descriure és l'ésser humà, les seues relacions. Al final crec que la ficció, sigui el gènere que siga, el que mostra i el que ens interessa, crec que com a humans, que som éssers observadors, és veure com es comporten. I així, clar, dona molt de joc. Una novel·la, no és una novel·la de personatges de protagonisme coral, perquè n'hi ha uns protagonistes definits, però sí que n'hi ha esta pandilla dels cullerots, que són és diversa, són diversos, i tota la gent que s'envolta, les relacions familiars, està la tia Júlia, que és un personatge molt fort, està la iaia Carme, que és un personatge troncal, i clar, les relacions, i cada prova un poc el que ens agrada veure, no?
Jo, per exemple, veig una evolució, no? Perquè de Nunca amanece en la isla de los alacranes, Alguien silba en la niebla, el tercer és Nadie lee la misma carta dos veces, és a dir, és una maduresa el que estic veient en esta trilogia. A més, en la portada, el primer arbre és un pi. En la segona portada...
És una flor típica de la una flor silvestre típica de la platja nostra, de la nostra costa, de les nostres dunes. És vegetació autòctona marina mediterrània.
Clar, però no està en posa és aixina per tant caigut, sinó no, té un simbolisme.
Sí, la imatge que volíem, la imatge que ens interessava que tinguera la novel·la era doncs la fidelitat total al que te pots trobar dins. N'hi ha surf, òbviament, n'hi ha joventut, n'hi ha misteri, però també n'hi ha aquesta pàtina de llum, d'aroma mediterrani que es veu en el títol, ja. Surferrània ja és un joc de paraules.
Què vol dir?
Entre el surf i la Mediterrània. És simplement un joc de paraules perquè volia trobar algo que lligara molt bé el que és la novel·la, sempre imbrincada al territori, també la novel·la, òbviament, està escrita en castellà, però té topònims, té molts noms, té expressions del valencià i que comentava abans, la cuina, la nostra cuina, el nostre paisatge està completament se pot identificar completament i és on es recolza i es sustenta, són els fonaments un poc de la història. És una història doncs que en principi podria estar ubicada en molts llocs, però està ubicada així, al nostre territori, i això li dona un aroma especial, jo crec, almenys jo la disfrutava escrivint-la, imaginant-la, i també els meus alumnes agraeixen que tindre referents. No eren alumnes de... els primers que la van llegir no eren alumnes de la localitat, no eren alumnes de Borriana, però coneixen el territori, inclús es desplaçaven al territori a veure els escenaris de la novel·la en persona. Que potser els coneixien abans, potser no coneixien el detall, però em consta que alguns es van desplaçar per a veure aquests escenaris on transcorrien aquestes coses que tan, de sobte eren perilloses, de sobte convidaven a l'amor, eren escenaris on es creaven aquestes emocions que fan que la novel·la avance. I si pots ubicar-los en un temps, en un caràcter especial també, tot ajuda per a caure dins de la ficció, per a deixar-te emportar, no? per a acceptar el joc, que al final és qualsevol ficció que consumim, siga una lectura, ficció audiovisual, siga escoltar música, sempre s'agraeix.
Hi ha la possibilitat de comprar ja els tres?
El segon i el tercer hi seran a la venda el 7 de maig, això sí, hi seran el mateix dia, i així és la gent que hagi comprat el primer, li hagi agradat i vulgui tindre la trilogia, doncs en poc més d'un mes, en un mes pràcticament, podrà adquirir els altres dos i tindre tota la trilogia.
No obstant, s'ha acabat la trilogia?
En principi no sé si te puc dir que hi ha una quarta part començada. N'hi ha una quarta part començada i potser sí, potser n'hi hagi. Ara està en stand-by. Ha passat algun altre projecte per davant, però ahí està. I, bueno, les coses que se dicen un poc ahí maceran, no? Doncs a lo millor després...
Imagina't que algú que... Tu imagina't una persona que té 70 anys i diu... Mabellís.
Doncs és curiós perquè bé, hem estat últimament
70 com 60 com 80 com no sé, sí. que no és un adolescent, vaya.
Hem estat últimament en xarxes ja, doncs anunciant que hi siguen les novel·les i sí, el meu públic habitual, el meu públic adult, també he de dir que les meves novel·les per adults també tinc lectors juvenils, encara que estan destinades per a públic adult, però el meu públic adult, el meu públic habitual també ha mostrat interès i la veritat és que són novel·les que el públic adult pot llegir perfectament.
Què
retrauen? Fas un viatge a esta ficció que jo dia dels anys 80 te reporta a molts imaginaris que ja tenim. La meva parella espero que no s'enfade per dir això, però cada diumenge es despertava en curiositat. Tens el nou capítol? per a prendre's el cafè i llegint el proper capítol. Vull dir, són novel·les que per a públic adult òbviament també tenen interès. Jo, quan les escric, també li busco aquest interès. Òbviament després com a autor, doncs n'hi ha línies, no? que no trasbasses. Òbviament les trames són diferents, el nivell de certes coses doncs és un nivell adequat per al públic juvenil, però també nosaltres consumim en família pel·lícules per a tots els públics i són pel·lícules multicapa i li trobem l'interès, cada membre de la família li troba un interès, potser nosaltres veiem totes les capes i el xiquet de 4 anys veu una capa per al seu nivell, la xiqueta de 8 veu una capa vull dir, són productes multicapa i al final també aquestes històries dels anys 80 que veiem també eren productes molt multicapa, per tant, sí, jo crec que el públic adult pot trobar interès perquè la ficció al final és un mecanisme, és una estructura, és una pòcima secreta o no, ja és poc secreta, però que sap d'aquestes estructures d'interès humà que tenim i sí, es pot seguir perfectament i no sé, ja veurem els feedbacks que me poden arribar en els propers dies del meu públic habitual.
Pues Ángel Gil Cheza, gràcies per haver vingut a haver-nos explicat esta trilogia i des de logo de ser dels primers que puc avançar de que van els dos i també donar ixa exclusiva entre cometes de que ja n'hi ha una quarta que la tenen ahí, ahí.
És possible. Bueno, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
A tu.
Estàs a la 92.2 FM.
Alguna vegada t'has plantejat que tot allò que menges pot tindre conseqüències en aspectes cerebrals? En motiu de la Setmana de l'Autisme, Fundació Caixa Rural i Xicaes han preparat una xerrada sobre salut intestinal, alimentació i autisme, impartida per Irene Mora, graduada en Medicina. Apunta 3 d'abril a les 6 de la vesprada. Entrada gratuïta fins completar aforament.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Vistas sin terreno, sin pisar, en horarios, en locales, en asientos y en los viajes, en el polvo, en el aire y en dejarme o no llevar. He pensado.
Miren, i ara sí tinc en l'estudi de Ràdio Vila-real, en la 92.2 de la freqüència modulada, dos veïns de Vila-real. Ell és Ramon Tomàs. Bon dia, Ramon.
Bon dia.
I Vicent Natxer, molt bon dia.
Bon dia a tots.
Ramon Tomàs s'ha dedicat durant molts anys a la política. També, evidentment, s'ha dedicat a viure del seu treball.
Molts anys, també.
Per compte propi i també... a càrrec d'empreses, no?
Sí, pues molts anys, més o menys el 50%, tant en la política com en la vida priva.
I Vicent Natxer sempre s'ha dedicat a treballar a parts iguals per al teu compte o per compte...
Més per cuenta ajena, que també per al meu compte ha treballat per uns anys, però més en estat en viatjant pel món en empreses de ceràmica i, òbviament, molt en l'agricultura, també.
Uh-huh. En Ramon, ahir vas viure o vau anar a un evento a Benicarló. Explica què és lo que, de què anava aquest evento i què és el que se va viure allí.
Bueno, espero, això no ve d'ara, nosaltres farà ara 10 anys. Uh-huh. Van fundar un foro polític, un foro que es diu Foro Liberal Ximo Molina, que és en homenatge a un xic que era concejal en Vall d'Uixó, que era concejal d'agricultura en l'època que nosaltres, i ell va fundar el foro també, foro de no anem, parlem, cada un diu el que vol. Uh-huh. És un foro obert totalment.
Este foro està format de gent que ha estat actiu en la política o no només?
El 99%.
Tots
crec que l'únic
estat...
que no ha estat en política de concejal o d'alcalde o algo és Vicent Natxer. És, de més, el 99% exalcaldes, exdiputats.
Molt coneguts, sobretot per la gent. O sigui...
No, home, gent de, vamos, d'una valia. Ahir vaig tenir la sort d'estar al costat de dos exalcaldes de Benicarló. Jaime Mundo i Marcelino. Dos alcaldes que jo vaig tenir la sort d'estar molt de temps en ells. I l'alegria que teníem de veure-nos allà en el dinar i abraçar-nos. I, pues, mira, algú pues, pràcticament ja està... de volta, l'altre pues, no vol saber res de política, però...
Jaime jo, allò Mundo... de que no voleu saber res de política m'extranya, perquè jo crec que sí que la política, estar en un foro on la gent ha viscut la política, això és com un, diguem, com un veneno, quan s'inocula no pots evitar-lo.
No, nosaltres ja vam fundar el foro per això, per seguir parlant, per donar consells, el que passa és que va per èpoques. Ara, per exemple, pues, a millor les línies del Partit Popular actual pues, van per uns altres derroteros i nosaltres pues, seguim a la nostra i vamos. I de totes formes cada vegada veiem més gent jove. Ahir pues, n'hi havia d'allí del nord de la província de Castelló, pues, a mi n'hi havia, si érem 60, pues, n'hi haurien uns 15 joves, però joves, l'un abogat, l'altre de sol, l'altre pues, van vindre, van dinar, van compartir les opinions, allí va haver una xarra perfectament i la gent va preguntar el que va voler i, bueno, jo crec que és una forma de fer política, tindre opinions i des de la nostra base, que és el liberalisme, però no un liberalisme de llibre, no? Que n'hi ha qui, per ser liberal, té que llegir 250 llibres i, i els antics liberals, i no, liberal des de la punt de vista polític i allí va la gent, diu el que vol i tots amics i mon anem a casa i ja està.
En aquest cas, vostè tenies dos exalcaldes de Benicarló.
Sí, sí, estava allí al costat.
En aquest moment és quan Macerdà, que ell s'ha investit d'alcalde en el recolzament dels 7 regidors del Partit Popular.
Sí, bueno, però en aquest cas és l'alcalde de Benicarló, però nosaltres vam fer allí el foro perquè així no ho han decidit. O sigui, cada mes anem a una part de la província. La última va ser en Tales, bueno, en Tales no, en Sueras. Ara ha sigut en Benicarló, esta pròxima o bé en Barraques o bé en El Toro. Anem per tota la província, anem, bueno, anem amb els parells i pues, parlem amb la gent, exconsejals, exalcaldes, venen i xerrem i ja està. L'altre dia també vam estar, però era diferent. En Coves.
Ramon, això de que xarreu jo ho entenc, però hi ha un trasfondo.
Home, un trasfondo. Ahí ja és
el naixement.
Volem ser una unió de polítics, jo crec que en una base impressionant.
En un fi determinat.
Sí, sí. En este cas pues, és ficar en valor pues, moltes coses que creem que a lo millor la directiva actual pues no és que no ho faci.
La directiva actual del Partit Popular.
Del Partit Popular, tant a nivell de la província com de, a nivell de la comunitat. Però nosaltres hi podem aportar. La gent d'ahir és 100% del PP, del Partit Popular, i nosaltres, a vegades, pues, lo que ens queixem és que millor algunes experiències molt bones pues, en estos moments, pues a millor no mos diuen res, però a vegades pues també dius, pues pitjor per ell.
Teniu un candidat clar per a vosaltres, per a estar directiva o nova directiva que a vosaltres us agradaria que n'hi haguera en el Partit Popular?
El foro és un foro d'opinió. I una altra cosa és un moviment que n'hi ha pues, per valorar o tornar. Nosaltres, en aquest cas, el foro apoya a un polític com és Camps, perquè creiem que l'animalà que se va fer en Rita Barberà no se té que produir més en el Partit Popular, crec, l'animalà que la van humillar. I ara últimament encara sentim algun comentari de Rita Barberà, pues, moratros este home deu xuits, este home ha eixit tot benefici, bueno, ha sigut en els deu xuits ha guanyat, i moratros pues, dins de tot el conglomerat d'altres associacions i tot, pues, apoyem que Camps pues, siga un actiu polític en el qual Camps a millor en les seues idees i un home en tota la seva experiència podem tornar a tindre un Partit Popular a nivell de la comunitat, però per traure majories absolutes, eh? Cosa que si veus tu com se maneja la societat, el centre de l'Itat, tampoc n'hi ha polítics brillants que isquen com les setes, no? Llavors nosaltres, dins de la nostra opinió, millor estem enganyats, o a lo millor no estem enganyats. Creiem que a millor Camps, no sé, podria ser el president del partit, podria ser el que fora.
El president de la Generalitat?
Jo crec que el president de la Generalitat té que passar moltes coses. Tenen que
dir. I de Mazón, què opinen en aquest foro?
De Mazón, bé, de meravella. Nosaltres estem apoyant a Mazón perquè jo crec, i ho dic públicament, i no m'amagui absolutament res, ell tindrà que pagar un pes polític, un preu polític, vull dir, no un pes. Per què? Perquè va passar el que va passar.
I què va passar, Ramon?
Pues és mort, ja hi estan, i això pues, és una cosa que a qualsevol polític mos desmunta. I havent morts, com va haver en la Riuà, pues és molt, molt, molt difícil. I jo crec que hi ha alguns polítics que han pagat, han sigut cessats, en aquests moments estan processats, ja estan en mans dels juzgats, i tard o pront hi ha altres polítics que queden i pues, tindran que donar la cara, i a més seran... Pues,
en aquest cas estem parlant de Mazón. Vicent, te convide perquè és el moment adequat per a parlar. Tu d'on vens? Fa poc que has vingut de...
De Dallas, en Texas.
I este matí tu m'enviaves un missatge d'alerta. Què me dies? Bueno, una còpia d'un missatge d'alerta.
Sí, els missatges són bastants habituals en Texas, també a nivell nacional, però particularment en Texas. N'hi ha que recordar que Texas és un 10% més gran que tota França, o sigui que estem parlant d'un estat immenso, i aquesta alarma que t'ha fet és una còpia que dic, mira, perquè veges com funciona. Això fa molts anys que funciona allí, serveix per huracans, i este que t'ha enviat és per sequestros, o sigui, van sequestrat a un menor.
Un menor de 14 anys,
de 14
posa,
anys, i claro, i t'avisen que si algú sap alguna cosa, te posen un telèfon, estigues a la part de Texas que estigues. O sea, sí. I això funciona en els mòbils nacionals i en els mòbils que no són nacionals. Per lo tant, i estic parlant de fa molts anys, això és algo que te diu que així va fallar moltes coses, han fallat. I aquesta mateixa alarma la vaig recibir jo en Romania, en una tormenta immensa que va haver, anava jo en la moto, i una hora antes de la tormenta me van avisar i jo vaig tindre temps. Quizás això és el que va fallar possiblement en la Comunitat Valenciana. L'alarma va sonar quan ja estaven tots ofegant-se, sense tirar-li la culpa a Amazon, que ja vaig dir en una entrevista amb tu que per mi va ser covarde, i me ratifique, la covardia d'Amazon va ser per no pegar una punyada damunt de la taula i demanar ajuda quan tocava. No n'hi ha que recordar que la presidència del govern va deixar que els valencians s'ofegaren. No es va considerar els espanyols, va considerar que s'ofegaren. A lo millor en Marruecos sí que van enviar gent. És que vull deixar molt clar això, que Mason pot tindre la culpa, però el govern espanyol també la té.
Ara hem tingut èpoques, en l'última, bueno, les últimes danes que han vingut, i que han caigut pobles de 400 litros i no ha passat res.
Ramon, però, Mason estava on tocava estar?
Jo no ho sé.
Com que no ho saps, Ramon?
No ho sé.
Anem a veure.
A veure, que
no vull...
donat...
tu pots dir-me a mi, Susana, no,
no
vull donar la meva opinió.
Jo vaig explicar-me. A veure, jo tinc que parlar de lo que he llegit, però la pólvora no la puc inventar, la van inventar els xinos ja fa mil anys.
És que jo no t'he, jo t'he dit, jo la pregunta
però,
que t'he fet és...
Els que han estat sis mitjos... legislatures en un ajuntament o en una diputació, alarmes, tu saps si n'han tingut?
Espera, Ramon, sí, sí.
I tu has ficat els mitjos.
Els que tenies
que
a la teua mà tots els mitjos.
Podríem fer 3-4 programes,
sí, però
a
la
parlar
pregunta,
de la Dana. Jo
la
no
pregunta...
crec que ha hagut una riu a soles, n'hi van haver dos.
Sí, però la pregunta...
Un al riu Magre i l'altre el barranc
sí.
del Pollós.
Sí, 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 no. Si no parlem de les inclemències, perquè a tu te puc haure la... la bueno, la,
a veure,
la,
jo, pregunte, jo pregunte, jo te faig una pregunta. En un CEOPI, que era l'agència on allí anaven tots els datos, que n'hi han 30 persones, uh-huh. és precís que un siga el responsable de tot.
Ramon.
A veure, si jo veig un home que l'atropellen,
des de les
me baixe i vaig en un moment i l'atenc. Després, si no ve l'ambulància a temps o el metge o el que siga per atendre'l, seran uns altres circumstàncies. Jo vaig dir, i ho dic, i me reafirme, i aniria al Tribunal Suprem, que la gent se'n recorda que quan plouen les muntanyes l'aigua va avall, no se'n va amunt.
Tu això ho tens clar, Tat?
Jo ho tinc claríssim, perquè a més he vist una
les...
montona
vist
de riguaes
per
totes les...
Heu sentit la... les declaracions del bomber d'Alacant, que eren privats, que per cert, les estan fent en privat, que això també és una cosa que me molesta prou perquè tindrien que ser públiques, on diu que des de les 7 menys quart del matí estava entrant gent que s'estava ofegant?
Anem a veure.
Li ho està dient al jutge.
Anem a veure. Jo, que
Ramon,
jo sàpia,
que torni...
he anat un munt de vegades a Madrid.
I te torne a fer la mateixa pregunta.
A Madrid. I Xiva, Bunyol, Xeste, està tot allí. I d'ahir naix el barranc del Pollo. Jo pregunte, si un exèrcit s'envia a socórrer a Requena i a Utiel, pregunte. Uh-huh. És que me faig una pregunta com a un home que ha estat 24 anys en l'administració. Veus que l'exèrcit no pot atravessar la A3 perquè n'hi havia un metro i mig i els pobres camions de l'exèrcit, que estan superpreparats, van tindre que tirar darrere. Uh-huh. Uh-huh. Jo pregunte, on està el mando d'Ise Laume, pobres soldats en aigua metro i mig, tota aquesta massa d'aigua que va invadir el terreno de Xeste dels motos i tot, i s'aigua on pensaven que se n'anava? A Teruel? No. S'avui anava a l'Albufera per al barranc del Pollo. Jo pregunte si això...
I tens tan clar...
A les 3 i mitja, a les 4... Ai, però jo sóc Ramon,
Ramon Tomàs,
sóc Tomàs, un simple opinió.
Si tu ho tens tan clar... Si tu ho tens tan
opinió.
Clar...
No, però jo
pregunte,
l'exèrcit veu aquesta massa d'aigua que baixava de Xiva. I per al barranc del Pollo, perquè tots hem anat a Paiporta quan el Villarreal jugava en tercera, en segon, B... tot ja m'ha anat, i veus que el barranc del Pollo i s'aigua, i s'ha massa d'aigua a les 3 i mitja, a les 4, que no va poder passar la urme a Requena i a Utiel. Jo pregunte, i els soldats van informar, que no podem passar, l'aigua mos ve al coll.
M'estàs contestant.
No,
me contesta,
jo pregunte,
Ramon.
Jo pregunte, a part de que Mazón té la culpa, perquè és el president, està clar, però jo pregunte, i si general no avisa la delegada del govern o el que siga i diu, que ahir n'hi ha una massa d'aullà impressionant, que així no va passar, que anava pa cavall. Jo tiro encara a molts que per on se pensava que anava tota aixa aullà, que estava plovent, si Xiva estava arrasant-se a les 3 o a les 4, on anava aixa aullà? A Teruel? Pregunte, jo pregunte, que algú me conteste. I l'exèrcit, que no pot passar, no avisa als quartels de la Guàrdia Civil, a la Policia Nacional, que ahir vos va la de Sant Quintín. Pregunte.
Saps que molta gent en aquest moment està pensant el que jo vaig a dir-te? I tu, si havies sigut el president de la Generalitat, estaries dinant?
Però anem a veure.
Ramon,
és que anem a veure.
M'estàs torejant.
No,
m'estàs torejant.
Anem a veure. Jo no te dic ni que sí ni que no, sinó tot el contrari.
Tu a veure, no,
a veure.
Ramon, haver estat
tu vas
sent el president de la Generalitat
veure,
dinant en el restaurant...
Jo he tingut danes, uh-huh. antes borrasques, uh-huh. després gotes fredes a Villarreal,
sí.
I no me faltava que ningú mos enviaven l'alerta i nosaltres jo agarrava a la gent de Villarreal i es deia, ala, talleu el barranc. Però no perquè... Era ja norma tallar el barranc de Ràtils, el riu Anna, el riu sec, que diem Moretos. Vale. Per què? Perquè saps què passava? Que els cotxes intentaven passar i després se quedaven allí. I qui anava a rescatar-los? Els bomberos, la gent dels serveis públics, tots. Però és que no n'hi havia dia i sobre ficar barreres la gent que passava. Però una alerta d'estes, jo pregunte, jo torno a preguntar, la delegada del govern, quan algú de la Confederació del Júcar li degué dir, hi va un riu de 1.000 o 1.500 metres cúbics per segon, tot el món ha cruzat l'Ebro i allò assusta quan vas pel pont.
Claro, però això jo li preguntaria, anem a veure, si jo ara en aquest moment tinguera un foro que lo que així davant de mi, que estigueren un foro socialista a on d'alguna manera el que volen reforçar el seu partit i tal, jo li faria a lo millor les preguntes que tu estàs fent, però és que jo ara tinc així una persona d'un foro del Partit Popular que considera que Francisco Camps és una persona que podria liderar el Partit Popular i li pregunta sobre el president de la Generalitat.
Sí, igual liderat.
Sí, sí, per això t'estic preguntant sobre el president de la Generalitat, perquè és del teu partit, és a dir, si a tu te pareixia que el lloc adequat era on estava en aquest moment. I, clar, tu el que fas és contestar-me en un altre relats.
Jo t'he dit que però això no pagaran el que tinguen que pagar, perquè això no ho lleva ningú, i és així. No? Ja n'hi ha qui ho ha pagat i ara ja està...
Injustament o justament?
Jo crec que, en part, justament, perquè a millor s'haguera pogut fer una alarma, provo-te's que d'ara per avant, quan plourà, quan un pardalet pisarà, alarma tindrem. Ja ningú s'arriesgarà en molts anys a fer quadre.
Perquè això no va de partits, eh? Això va
de situacions que s'hi van viure. A un poble que han caigut 400, i saps qui estava vigilant les causes? Perquè no té personal la Confederació Hidrogràfica. Els bomberos. Els bomberos anaven vigilant pantanos i de tot. Per què? Perquè han après la gran lliçó magistral. No, però jo pregunte, la Confederació Hidrogràfica del Júcar, per què servís? A part que denunciamos, com a mi m'han denunciat una montona de...
Allò anirem desgranant-lo, allò anirem desgranant-lo. Vicent, que... volia parlar?
Sí, no, hi ha coses que no estic del tot d'acord amb Ramon, perquè, òbviament, pues, és un foro de debat. Jo estic invitat en aquest foro liberal, molt agraït, perquè conec molt bona gent, són polítics honestos, diferents a lo que coneixem en l'actualitat, i tinc que agrair-los molt, a pesar de que jo no he estat en política perquè no he volgut estar, com bé sap Ramon, ni he volgut estar, a poder estar de molt jove, i no, perquè per ser polític jo crec que això és una raça especial. Entonces, jo no tinc genes polítics, jo sóc políticament incorrecte i m'agrada dir el que pense. Entonces, automàticament t'atxen de facha o de això o de l'altre. Entonces, jo, per mi, lo que és blanc és blanc i lo que és negre és negre. Lo que estava parlant de lo que ha passat en l'alerta, ja t'ha enviat una alerta i has vist. Jo veig que on viu la meva filla les coses funcionen d'una forma molt diferent. A part d'això, és que li han tirat la culpa a Amazon, que torna a repetir lo que ha dit antes, però que n'hi ha molts culpables així, perquè en el servici militar, des del cabo hasta el general, tots tenen part de culpa.
Sí, tindrien que anar depurant-se les responsabilitats.
Ahir dins, a lo millor, n'hi ha molt funcionari que no funciona, perquè també n'hi ha que dir-ho, molt de funcionari que no funciona, i en això pues, té part de raó Ramon, però, òbviament, n'hi ha que depurar responsabilitats, però depurar responsabilitats polítiques i professionals. Que de professionals ahir n'hi ha que escarbar molt.
Ah, claro, claro.
N'hi ha que escarbar
a mi
molt.
També em pareix un bon...
Entonces, això és lo que
és molt acertat, jo el que tinc molt d'interès és, Ramon, quan en este foro preneu la decisió de que Francisco Camp seria un bon
actiu,
representant.
Un bon actiu.
Francisco Camp se postula, és a dir, ell diu així estic.
A veure, tot va començar per un llibre que ha escrit.
Sí.
I ell en aquest llibre creu el que a millor té que ser el futur tant de la comunitat com d'Espanya. És un home que ha patit molt i creu, a veure si m'entens. Entonces, ell en aquests moments, jo crec que el que ha fet Mazón de ni siquiera recibir-lo és de una categoria, pues, dos graus inferior.
Tu per què creus que no l'ha recibit?
Jo què sé,
Sí, que ho sap, sí, el que passa que no ho diu.
No, jo crec que no l'ha recibit perquè hi sabrà. Ell a mi li té por, no li té por. Jo no crec que li tinga por, Mazón, en aquest moment, a Camps. No sé, la veritat, però tampoc sé per què el de gran despreci que va recibir Rita Barberà en el seu moment. Jo vaig ser, i vam fundar el foro per combatir totes aquestes persones. Ja que n'hi ha mals polítics, doncs pues vale, d'acord.
Bueno, ahir s'hi filtra una informació, Rita Barberà se va gastar 250.000 euros... Això, ahir, eh? O sigui, ahir encara s'hi filtraven informacions que jo no sé d'alguna manera si és que...
A veure, sent alcaldessa de València, haver fet tot el que va fer en València, doncs pues li poden traure tot. A veure, el que tens així davant està condenat a 7 anys d'inhabilitació per unes notes de reparo del trinquer de Villarreal, 169.000 euros. Jo tinc una condena. Ni me s'ha ocorrit dir-los als juezos, ni me s'ha ocorrit dir-los...
La condena és de política local, autonòmica...
No, i a mi m'han prohibit ser consejal.
Però podria ser conseller o... Pot ser ministre.
Claro,
ministre d'Agricultura, dona no, compte.
Mira, si els juezos que me van juzgar són intel·ligents, que diu, per ser ministre tampoc fa falta. A mi un consejal necessita més... Crec jo, vaig pensar això, perquè, vamos, jo la tinc. Volia portar-la i ensenyar-la avui. A mi m'han prohibit ser concejal, teniente alcalde i alcalde de pobles.
Ramon...
7 anys, des del 2030. O sigui, que poden estar tranquils, jo no tinc opcions en cas si vulguera. I ni m'han indultat, tipo els enemics d'Espanya, com Junts i com Bildu, ni m'han indultat, ni res de res. Ni l'Esquerra Radical ha demanat que m'indulten, ni res. Porto 2 anys de condena. I estic bé.
S'ha fet diversos encontres on ha assistit Francisco Camps des de fa quant de temps?
Portem un any i mig, més o menys.
Val. I s'han fet en diverses localitats, no? Sí. Per exemple, diem les de la província
de
Castellà.
Més que les presentacions del llibre. El pare que presentes el llibre i com va allí, tots expolítics o va molta gent i alguns són alcaldes actuals i en seguida ve la revolució. Però bueno, tornem a insistir. Jo crec que Camps és un superactiu que té Junts en moltíssima gent antiga i moderna, perquè també n'hi ha alcaldes que jo vaig estar ahir en dos i són d'ara, i concejals d'ara en pobles, a veure si m'entén. Jo crec que és un gran actiu que la directiva actual no vol aprofitar-se, però bueno, ja vindran temps diferents, no te pareix?
Què tal en Feijó?
Feijó, bien. No sé, si està bé o mal, no, o tot el contrari.
Tenen relació Camps i Feijó?
Camps i Feijó, pues, jo crec que poca. Crec, personalment, Però Feijó és gallego. És gallego. Què tens que fer? I va a la seua, ja està. Jo sóc més
ayusista.
Jo soy de Cayetana. Jo són dos ídoles, per mi. No tinc una altra línia, però estic també apartat de la política activa de primera línia. Uh-huh. Entonces, des del foro, pues, ho parlem, ja està. Jo me consideré un fan acérrim de Ayuso i de la Cayetana, la lugarteniente, vamos, si me demanaren la sang, pues es demanaré.
Què passaria si tu com visualitzes, no? En cas de que tinguérem este
jo crec que si anem
este elenco.
Unes eleccions? Home, de moment està tot organitzat i el que aniria pel president és Feijó. Una altra cosa, o millor és a 10 anys vista, o 8 anys.
10 anys, 10?
Jo crec que dos legislatures Feijó podria ser un gran president per Espanya.
I per què dos legislatures podria ser un gran president Feijó? És a dir...
Home, perquè ho està treballant i ara tenim aquesta organització. No és fàcil i, a més, pues, jo què vols que te diga? Pues, altres polítics pues, estan dedicant a les seues comunitats.
Altres polítics estan dedicant a les seves comunitats, però clar, també hi ha polítics que porten molt de temps a les seves comunitats, igual...
No, vamos, Ayuso porta 5 o 6 anys i...
O sigui, per a tu Ayuso Moreno seria la presidenta ideal d'Espanya.
Jo sóc ayusista, no sé molt.
I Camps és ayusista?
No, jo crec que Camps és Camps, té personalitat pròpia. És, per mi, un dels millors actius, torna, i ho diré mil vegades, que té avui el Partit Popular. Si els directius actuals no volen ni siquiera tindre una reunió, doncs pues per mi, jo personalment, però és personalment, és opinió meva, pitjor pels directors actuals, a veure si m'entens. Ja està. I què tenim que fer? però la realitat és la que
de
és.
De què peca la directiva actual?
La que n'hi ha manant del...
Sí,
bueno,
sí.
No, pues pobres, pues jo crec que ho tenim mal en l'aspecte de que la financiació a nivell nacional és terrible. No s'ha... porta 12 anys i no s'ha reformat, ni mucho menos. Entonces, governar una comunitat com la valenciana, en tots els problemes d'infraestructures que tenim, no s'ha acabat ni el corredor mediterrani, tot això, pues, claro, és difícil, no?
I els pressupostos que han aprovat...
El que passa és que nosaltres, a millor, veiem des d'una altra òptica. Nosaltres pensem que és lo difícil que és si se unieren els equipos de govern, persones vàlides que estan ahí apartades, i ahí és lo que, clar, que jo dic, pues a millor se milloraria millor, a veure si m'entens. Jo...
Ramon, una cosa que també a voltes he reflexionat. Allò de cierra la puerta que vienen los míos, ara jo veig...
Cuerpo a tierra, que vienen los míos.
Sí, jo tenia entès lo de cierra la puerta que vienen los míos. Com que els companys, és a dir, lo que se parla, per exemple, no, lo que parlem dins de la ràdio, parlem dins de la ràdio. Tu imagina't que jo lo que tinc era que parlar en Txelo, que la tinc de tècnic de sonido, ho diguera per el micro a viva veu, no? I ella lo que tinguera que dir-me també per el micro a viva veu, a on se li dona voltes més informació al públic en general a través dels mitjans de comunicació que els companyeros que tens que estar ombro en ombro i saber les carències que n'hi ha.
Jo crec que avui en dia el Partit Popular està molt, molt unit, i la gent que han decidit que Camps pot ser un bon actiu per millorar el que tenim, jo crec que milloraria...
Ha tancat files el Partit Popular?
Tancar files en qui?
Ha tancat files en el que ha passat del Partit Popular per a no fer participar
no,
la premsa?
Opinió personalment, és difícil que se tanquen perquè hi ha hagut... Jo ho sé molt, la meva experiència política me diu que quan han hagut els morts, ahí, pues, tard o pront se pagarà, perquè és llei de vida. Políticament, tard o pront se pagarà. Lo que passa és que...
És a dir, jo crec els pròxims 4 anys
és que
la Generalitat Valenciana...
Va perdre una batalla, no eren roïns els soldats, sinó tenien més generals.
Tenien massa generals.
No, eren mals generals.
Ah, vale. La pròxima... Anem a veure. N'hi ha diverses teories. Com, per exemple, ara s'ha fet un acord entre el Partit Popular i Vox, on Vox ha deixat damunt de la taula que els pressupostos són els pressupostos que nosaltres hem volgut. Això, Vox li ho ha explicat a tot el món.
Però tens alguna en contra? Jo,
no,
és
no.
Que el 80% de lo que diu Vox, jo volguera que alguns d'aixòs temes... els agarrarà, però que s'aprovaren en un congrés nacional
no,
per al PP, eh?
No, el que jo me referisgués és els pressupostos de la Generalitat Valenciana, els pressupostos de Vox, sí. A més, està a la vista, ho diu tot el món,
si
i tal.
Si tu vols que t'apoyen, tindràs que haver-los donat algo. Per el que jo...
Algo?
Doni, home, claro, tindràs que alguns que ells volen, pues, ho tindràs que donar, si no, no te'ls aproven. I així n'està el país. Però
quin percentatge,
a mi no me reventa que Vox escap...
No. Quin percentatge s'ha donat?
No ho sé, jo crec que un 40%, perquè el PP...
Que bona persona eres.
No,
Ramon,
bona persona no, anem a veure. Només és un tema, a veure, que estem tots els dies xerrant-lo. Tema de la immigració, tema de llevar els recortes als sindicats.
El valencià, bueno, els bous...
Bueno, el valencià, però jo avui estava parlant en una persona, i jo porto, en cas professional agrari, i jo parlava, i esta persona me deia a mi, mira, els meus nets, parlen el castellà, parlen, bueno, l'espanyol, parlen el valencià perquè l'ha de prendre en escola. En casa es parlem en àrabe perquè són del món àrabe. Diu, i estem locos perquè ha de prendre en anglès. I aquests xiquets estaran superformats. Jo, lo del valencià, i això, jo crec que és una cosa que ja ha passat. Que així la societat en el 2025, que vivim en l'era digital, i
vale.
Que ja... Vamos, en Barcelona tenen un drama perquè tots els xiquets, pues, joves, pues, volen la música latina i, claro, no
fem parla. Fem una aposta...
No parla ni Déu en català i estan cabreixats, però per què vos cabreixeu si això és la vida moderna?
Ramon, fem una aposta de futur, Vicent, hi ha diverses estadístiques que diuen. A Ramon el tinc i jo tindria que estar en la televisió, perquè és que està concentrada en este moment, la cara que li veig és d'estar concentrada en el que està dient. Ramon,
la
mira, és ràdio.
La realitat.
Fem una aposta.
Generalitat Valenciana, eleccions del 2027.
27.
Vale. Ah, pues sí que tens la fetxa a marcar, eh? Diuen, pujaran les enquestes per culpa del president de la Generalitat, en este cas, aixina, tal qual ho diuen les enquestes, pujarà Vox, de tots els que del Partit Popular pues bueno, s'han desencantat i tal, perquè el Partit Popular a nivell nacional no ha pres una decisió.
Bé, tot no és València, a veure si m'entens. El Partit Popular, jo que hi he anat a dinar a Alacant, he anat a dinar a Castelló, en diversos puestos, tot no és València i menys on ha hagut el mal. Jo què sé. Jo...
Val, això és una una teoria. L'altra és... en este cas el Partit Socialista es manté i el que puja és Compromís.
Sí, però munta 1 o 2 les últimes enquestes, tampoc ha fet la revolució de la zanahoria.
Tornarà a replegar la Generalitat Valenciana el sector de l'esquerra, és a dir,
a veure,
una cosa és el que tu vols i una cosa és el que tu penses.
És que jo pensé i ho hem analitzat i hem tingut conversacions, jo crec que va haver moviments, crec.
Si no hi ha moviments del Partit Popular, acaba passant això, que el bloc de l'esquerra torna a governar?
Jo pense, i opine des del meu punt de vista, moviments van haver antes de les eleccions del 2027. Crec que n'hi hauran. Perquè va produir-se, tristament, van a produir-se coses que a millor no estarem molt contents. D'ahir que ve més al meu favor un valor com Camps, que ha sigut president de la Generalitat i sap, o millor, podria ser utilitzable per al partit.
És a dir, que si els moviments no se donen, el bloc de l'esquerra torna a governar.
Les últimes enquestes tampoc es donen, encara fan 1 o 2 a favor del centre-dreta, m'entén?
Claro, però el que passa és que no agarra d'esprint ningú dels dos blocs.
No, però si Baldoví ha de tornar a l'esplendor... Anem a veure, però parlem clar... València se va salvar per una obra que va fer un fascista, o no? Que no van veure tots el riu Túria com anava. Anava de gom a gom. Entonces, si tot això ho haguera anat per mig de València, què estaríem parlant? I este, Baldoví, companyia de Compromís, que tot el món ara pareix que siguen els salvadors dels salvadors, anaven a fer un jardí allí. Volien carregar-se això, però... Ara, el que tenen que fer és fer el barranc del Pollo i oblidar-se de fer ja associacions contra el desvio.
Vicent.
Entonces, això poden passar molt.
Hasta on vulgues, Vicent, hasta on vulgues. Els límits no. Els poses tu.
No. No sé qui guanyarà, ni pujarà, ni baixarà.
No vols dir el que te pareix.
Sí, home, sí, puc dir. Jo el que veig és que el Partit Popular actual, que és un partit en el qual jo tinc... pues, prou de carinyo per qüestions passades des del meu sogre i passant per moltes coses, és un partit que sempre ha sigut, a mi l'ha votat, a parlar en clar, jo ha votat el Partit Popular, però últimament estic per no anar a votar, simplement, és que no m'agrada cap.
Ramon, això és el sentir. Dime.
Home, jo fa...
Lo que acaba de dir Vicent.
Jo vaig vindre de la mili en l'any 83 i era del CDS, de l'antigua UCD. I ja diuen el mateix que diu Vicent. No volem anar, la UCD, això, si vol, no? O sea, jo tota la vida he sentit no anar a votar. Jo crec que és tot el contrari. El que la gent és anar a votar, al que siga. Per això estem en la democràcia, al que siga. Si li tens mania al PP, doncs pues vota-li.
Anar a votar, cada
vegada que siga.
Cada vegada que vas a votar, és els diners que t'exhibeixen els partits.
Ai, ja
no, és així.
Viva l'anarquia.
No, és així. No, viva l'anarquia, no. Anem a veure.
Qui ha de governar?
Possiblement Santo? Si el Partit Popular no pega un canvi, pues possiblement, va, igual, a Cinvia Real estaran 20 anys més els socialistes. Ai. Bueno, a part de que a lo millor li passa la factura per ser del Partit Socialista a l'alcalde, li pot passar la factura. Si la marca ben lloc aguanta, pues bé, però el Partit Socialista li pot passar la factura, però per el Partit Popular estarà 20 anys més, el senyor Benlloc. En la Comunitat Valenciana, a poc que te descuides, tornareu a perdre per la ineficàcia i la quantitat de xupòpteros inútils polítics que n'hi ha en tots els partits, especialment, pues, per desgràcia. I tu ho acabes de dir, tu eres la confirmació en esta taula de lo que has dit.
No, això és la teva opinió.
No, és la meva opinió, efectivament, la meva opinió. Ja m'ha dit que Susana, que me desplaye, pues m'esplayaré.
Clar, clar.
Anem a veure. S'ha tirat de costat a gent que sabia molt, a gent molt, de molta experiència. No aprofitem ja, és que tenim experiència, mos tiren a un racó i a lo millor n'hi hauria que escoltar-los una miqueta, des de les d'Anna, des de l'altre, des de l'altre, des de moltes coses.
La meva opinió ha sigut ixa, crec.
Sí, en això estem 100% d'acord, però tu mateixa eres un exiliat de la política, t'han tirat fora. T'agrada sentir-ho o no t'agrada sentir-ho? I com a tu, moltíssima gent. Vox, tres quartos de lo mismo. Han llevat a la Macarena, han llevat a Iván de los Pinos o de los Monteros, han llevat, i no s'han pogut carregar a Ayuso i a la Cayetana perquè no han pogut des del Partit Popular. Per lo tant, estem assistint a una política d'acoso i derribo als bons, als que valen. Per lo tant, tenim lo que mos mereixem els espanyols. Una montonada de funcionaris que no funcionen i una montonada de polítics que només estan per cobrar el sueldo.
Mira si tinc experiència. Entonces, que jo... Ramon,
has parlat tot el que t'ha donat la gana. Ara parlaré jo. Entonces, sí, en això estic d'acord, però tu eres una víctima més de molt en local. Perquè, a fi al cap, el que a tu te van condenar i no res és tot el mateix. Això és vergonyós, perquè n'hi ha moltíssims que han fet moltes més maleses i estan vivint i per ahí... De tots els partits, eh? Per lo tant, el meu sentiment és en aquests moments... no anar a votar a ningú. A lo millor canvi d'opinió, però me tenen que demostrar algo més. I de moment, així l'únic que veig és que tots van a omplir-se el bolsillo, així n'hi ha molt de funcionari que no funciona, etcètera, etcètera, etcètera. I pocs treballant. I els que treballem o tenim empreses o tenim algo, mos toca pagar molt per governar a molta gent. Tomàs, algo està fallant, no te pareix?
Home, jo, és una de les lutxes dins del foro, nosaltres estem, per això diem, de recuperar actius que a mi li donarien una altra serenitat a les polítiques actuals, que jo crec que són partit, més digitals...
Un Partit Popular contra un Partit Popular?
No, això ho dius tu, jo no tinc... jo no estic dient res, jo dic que a millor tota l'estructura que té ara el Partit Popular, que està governant, a millor s'hi anarà unint persones vàlides, pues seria una estructura pa guanyar en majories absolutes.
Feu un congrés, si no, feu un congrés ja, fer, ja, no, perquè si no, perdreu les eleccions, arribaran les eleccions a l'última
si
setmana
no
la perdreu.
El congrés tenia que fer ara, però en una dana aixina és difícil. Jo crec que febrer de l'any que ve hi haurà un congrés, però per llei. I entonces jo crec que ahí és el que li deia a Susana. Crec que ahí hi haurà moviments, crec. A mi estic enganyat.
I mentrestant, pues això, presentacions de llibres, foros, de reunions... Llibres, en Benicarlo ahir, quanta gent hi havia?
Crítiques d'uns sectors en uns altres...
Sí, sí. Quanta gent hi havia nit?
Unes 60 persones.
En Benicarlo.
En el cortijo de Benicarlo. Que el van a obrir a posta pa moratros. És gran. Però, bueno, i tot eren alcaldes, exalcaldes i coses de gent que s'ha deixat la vida ahir i ara en aquests moments preferís estar en la... en l'anonimato antes de...
Jo he anat a aquests foros, he anat perquè me conviden i estic molt agraït, en Tomàs, i me'n conviden i jo també, pues, allí, hi ha canvi d'impressions i te puc assegurar, Susana, que n'hi ha gent amb molta experiència, alcaldes com és el cas de la Vila Vella, José Luis Jarque i molts noms, n'hi ha Vicent, en fi, n'hi ha molta gent que me lleva el sombrero de gent, i es tenen arrinconats allí, com si no res, i te veus a quatre, no vull dir coses, quatre que estan cobrant 3 i 4 i 5 mil euros al mes i quanta, i aquesta gent és que treballava hasta gratis. I això a mi me dol. Veig que és un actiu tan important. Està clar que n'hi ha que donar pas a la joventut. Això ho tenim tots clar. Però, home, no desprecieu les canes i els rostros arrugados, que tenen molt que dir.
En part diem lo mateix.
Sí, diem lo mateix, però claro, la realitat és una altra, Tomàs. La realitat és la que mos mana i la que mos governa. I la que mos governa i la que mos mana és la que nosaltres paguem impuestos.
Que mos han menjat del temps, però mira, vull que vingueu més vegades, A mi m'agrada molt raonar amb vosaltres.
Quan vulguis. I no en crítica de l'alcalde tan ruïn que té Villarreal, que això...
Això és un pròxim capítol?
Pròxim capítol, va. Parlem de Villarreal.
A mi m'agrada molt discutir amb Ramon. Ramon és un gran polític que fin...
No, ara crec que ha sigut aficionat, ara no, ara, una reserva espiritual.
Ha sigut condenat injustament.
Ojo, en esa reserva espiritual que diu que tenen, ojo, jo ho tindria en compte. Vicent Natxer, gràcies per haver vingut.
A tu.
Ramon Tomàs, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
De un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. No hay camino que llegue hasta aquí y luego pretenda salir con el fuego.
A la 92.2 FM.
¿Pensando en viajar para perfeccionar un idioma? Willkommen a Tech Idiomas. Cursos para jóvenes, adultos y familias en el extranjero. Aprende y viaja con Tech Idiomas. Estancias en Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Inglaterra. Vive la experiencia Level Up Your World. Más info en techidiomas.es.
Por fin me encuentras, Michael.
Sí, Kit, me ha costado. Solo Alobagen te ha encontrado.
¿Cómo no pensaste antes en Alobagen? Es imperdonable.
Sí, Kit, es el único concesionario que me encuentra el coche que tú quieres.
Pues claro, Michael. Nuevos, kilómetro cero, seminuevos, todo te lo consiguen.
Ya lo sabes. Si quieres tu coche fantástico, solo Alobagen te lo encuentra. Alobagen, Blasco Ibáñez 23, frente a Tribuna Estado de la Cerámica, Villarreal.
I am my own special creation, so come take a look, give me the hook or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in, my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise, I don't want pity. I bang my own drum.
Molt bon dia, ens visiten des de la clínica del doctor Rojo, en este cas està Alicia Santos, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Alicia, te conte, experiència personal, el canviar d'hàbits d'alimentació, per exemple, tu vas a un altre lloc, no has estat mai, o en un altre grup de gent, i en este cas va ser canviar al veganisme per complet, és a dir, tot verdures, tofu i demés, i en teoria, que se suposa que és més sap a la persona, o almenys així no ho venen, jo vaig tindre un trànsit intestinal horrorós, molt de ruïda intestinal, molt d'aire, molt d'estrenyiment, i clar, a mi allò me va descol·locar.
Vale, tiene todo el sentido. Bueno, de entrada ya sabéis que nosotros, o sea, somos muy partidarios de la dieta mediterránea, basada en más vegetales que otra cosa, pero la proteína es imprescindible. Entonces, de entrada, a nosotros el veganismo, o sea, una cosa es ser vegetariano, que consume huevos, que consume pescado, y otra cosa es ser vegano. Es un problema porque las vitaminas liposolubles de las que hablamos siempre normalmente están en los productos animales, entonces, de origen animal. Entonces, ahí tenemos unas carencias. Pero bueno, en este caso, el tofu, por ejemplo, el tofu es una fuente de proteínas que utilizan los vegetarianos y los veganos, que su origen es la soja. Recordad que siempre que hablamos de microbiota intestinal, decimos por qué, el por qué en los años 80-90 se puso de moda el que las mujeres menopáusicas o premenopáusicas consumieran soja para evitar los sofocos y esos síntomas de la menopausia, y por qué no funcionaba. Pues porque nuestra microbiota intestinal no es la misma que la de la gente oriental, y las orientales tienen una microbiota intestinal que sí que está capacitada de convertir esa soja en el producto final, que es el que el que es el que sí que tiene beneficios en contra de los síntomas de la menopausia. Y en nuestro caso, normalmente, en por el tipo de dieta que hacemos, nuestra microbiota carece de esas bacterias con esa capacidad. Entonces sí que es cierto que una persona que está habituada a tener una dieta mediterránea saludable, a comer de todo un poquito, pues cuando de repente le pones varios días con esas limitaciones, pues su microbiota va a sufrir, porque estamos dejando de alimentar a microbiota que es saludable.
Que hubiera pasado lo mismo en el caso de que hubiera sido
al revés,
una dieta de proteínas, es decir,
sí, una dieta de proteínas puras, sí, lo que nos hace, o sea, de hecho, siempre vemos que normalmente la microbiota de las mujeres del sexo femenino es mucho más variada que la microbiota de los hombres, porque en general las mujeres sí que consumimos más verduras, más vegetales, más frutos secos, y los hombres son más de chuletón, entonces la microbiota de los caballeros suele ser mucho más proteolítica, mucho más afín a degradar las proteínas que la que tenemos nosotras. Nosotras tenemos menos cantidad de proteolíticas, o sea, de bacterias que se alimentan de los restos de proteínas que nosotros digerimos. Entonces, sí, cuando una persona que tiene una dieta equilibrada de repente cesa el consumo de fruta, de verdura, de cereales incluso, y se limita a una dieta hiperproteica, sí que tenemos el problema, porque normalmente los desechos de la fermentación de esos restos de proteína por parte de la microbiota intestinal generan mucho hidrógeno de sulfuro. O sea, es cuando tenemos muchos gases de los malolientes. Acordaos que siempre cuando hablamos de gases decimos, vamos a distinguir entre esos gases que a lo mejor sí que suenan más, pero no huelen, o los gases que sí que huelen, que son producto de la putrefacción. O sea, son producto de esa microbiota proteolítica que lo que genera es productos de putrefacción y mucho hidrógeno de sulfuro. Y ese azufre es el que le da ese olor a huevos podridos,
claro,
a los
pero
gases.
En la dieta de proteínas, según acabas de decir, lo que genera es mucha cantidad de gases. Claro, mi pregunta es, cuando, en este caso yo fue solamente con una dieta vegana,
sí.
Normalmente cuando el intestino o cuando el cuerpo le restringes algo, ¿siempre reacciona de la misma manera?
Depende de lo que le restringas, y va a depender también de la microbiota de base que tú tengas. Sí, ya tenemos una microbiota que está muy deteriorada. Yo por eso ahora, para que la gente se centre, ahora está muy de moda el diagnosticar el SIBO. El SIBO es un tipo de disbiosis, un tipo de desequilibrio de la microbiota, en el que tenemos un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, que por muchos motivos lo que ha sucedido es que esa microbiota que tendría que estar en el intestino grueso ha ascendido y ha colonizado el intestino delgado, o nos ha sobrecrecido microbiota propia del intestino delgado porque hemos perdido otra. Entonces da lugar a que las cepas que sí que son capaces de resistir en esa zona, pues sobrecrezcan. ¿Qué sucede? Que una de las cosas que se dan es una dieta FODMAP, que es una dieta muy baja en todo lo que son carbohidratos fermentables. O sea, se llama FODMAP, son las siglas en inglés, de fructooligosacáridos, una dieta bajísima, uh-huh, en la que se restringen muchísimo los alimentos. Uh-huh. Bueno, pues esto se hacía hace 10 años. Entonces era un proceso de 3 meses en los que la persona durante la primera fase podía comer muy poquita cantidad de carbohidratos, o sea, prácticamente nula, y entonces ibas poco a poco aumentándolos. Total, que al final, con la experiencia, con los años, decidimos que eso era una barbaridad. Bueno, pues hoy en día nos seguimos encontrando gente que le han diagnosticado el SIBO y que, aparte de darle esa tanda salvaje de varios antibióticos con los que arrasan por completo la microbiota intestinal, los tienen haciendo una dieta FODMAP durante meses. O sea, hemos encontrado gente haciendo dieta FODMAP años. O sea, ¿cómo vas a recuperar una microbiota intestinal si no le das de comer? Mm. Si acordaos que lo que decimos que lo principal para tener una microbiota en condiciones es la dieta. O sea, es verdad que hay muchas cosas que le afectan, pero si tenemos una dieta adecuada, vamos compensando todas esas, claro, agresiones que le estamos haciendo a diario. Si tenemos un montón de agresiones externas y encima no nos preocupamos de alimentar a nuestras cepas beneficiosas, pues ahí es cuando viene el descalabro.
Pausa de publicidad y abordamos otro tema.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial, desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Varilux Especialista.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Y después de esta pauseta de publicidad, tórname en Alicia, Alicia Santos, de la clínica del Doctor Rojo.
Hola de nuevo.
Alicia, un missatge d'un oient que té este dubte, te'l pose, eh?
Molt bé.
La relació que tiene la comida con la rosácea. Gracias.
Vale. Algunas veces hemos hablado aquí de lo que es la rosácea, de que mucha gente lo confunde a veces con brotes de acné en adultos. Pero sí, la pregunta es buena. Sí que es verdad que en la rosácea también interviene lo que es la microbiota cutánea, pero en este caso, a nivel de dieta, la gente que tiene rosácea, una de las características que tiene es que tiene mucha vasodilatación, que tiene esas venitas dilatadas, esa cuperosis, y todo eso también es muy consecuencia también de la histamina del organismo. Entonces, cuando hay un exceso de histamina, hay muchísimas manifestaciones a nivel de la piel. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros resulta que la histamina la fabricamos porque la necesitamos para eso, para muchas reacciones y para muchas cosas en el organismo. Pero aquellas personas que tienen una microbiota que no es capaz de degradar bien la histamina, pues tienen un problema. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos la histamina que nosotros fabricamos, la histamina que fabrican ciertos miembros de la microbiota intestinal. Y si esa histamina está en exceso, nos puede originar muchas situaciones como situaciones cutáneas, migrañas, dermatitis atópicas. Entonces sí que es cierto que cuando tenemos una persona con un grado importante de rosácea, porque en esto también hay grados, como en el acné, sí que les recomendamos una dieta baja en histamina. Pues alimentos que tienen mucha histamina, por ejemplo, pues las conservas, recomendamos que esas personas no tomen alimentos recalentados, o sea que si tienen que descongelar la comida, que la descongelen rápidamente en el microondas. O sea que no coman cosas de un día para otro, porque si la comida que dejamos conforme va pasando el tiempo, la microbiota va aumentando la cantidad de estamina que tienen esos alimentos. Entonces, hemos de procurar eso, ya que nosotros la fabricamos y no tenemos una microbiota adecuada para degradarla, pues aportar el mínimo en la dieta posible. Sí, sí, tiene mucho sentido el que alguien se dé cuenta que cuando come ciertos alimentos su rosácea se ve agravada.
Hoy es el día del autismo, el día que
Internacional de Autismo,
el día que esta parte de la sociedad la ponemos encima de la mesa, y vemos que hay algunos estudios que dice que sí tiene que ver, o que sí tienen una microbiota distinta.
Sí. De hecho, el tema de la microbiota en los autistas es una de las primeras una de las primeras cosas que se estudió. Cuando ya se empezó a saber más de y dejamos de llamar a esa microbiota intestinal esa flora que llamaban antiguamente, cuando pensábamos que esa flora intestinal solo nos ayudaba a digerir las fibras que nosotros no digeríamos, y ya empezamos a saber un poquito más del tema. Sí, uno de los primeros estudios que se hizo fuera del tema digestivo, porque sí sabíamos hace 10, 15 años, sabíamos mucho de que la microbiota podía influir en enfermedades inflamatorias intestinales, como puede ser el Crohn, como puede ser la colitis ulcerosa, y se empezó a ver fuera de ese ámbito. Y sí que se estudió muchísimo en autismo, y se vio que sí, que los niños autistas, bueno, los niños y los adultos, tienen una microbiota con un patrón de disbiosis. Siempre que decimos disbiosis es desequilibrio. Todo lo que empieza por dis quiere decir que está desequilibrado. Y biosis, pues de vida, de lo que tenemos en este caso de microbiota intestinal. Y si la gente con autismo o con patología dentro del espectro autista, con rasgos autistas, porque el autismo no es una enfermedad, es un trastorno del neurodesarrollo, pero sí que tiene lo que en medicina se llama un DSM-5, o sea, una tipificación, unas características concretas que hacen que puedas definir a esa persona por esos rasgos como autista, pero hay mucha gente que está en ese espectro autista que no comparte todas las características para definirlo como autista propiamente dicho, pero sí que tiene muchos rasgos parecidos. Entonces, toda esa gente sí que se ha visto que sí, que hay un patrón disbiótico, que tienen problemas de permeabilidad intestinal y sobre todo tienen mucho problema a la hora de fabricar, a la hora de esa microbiota que nos tapiza y nos protege el intestino fabricando y degradando el moco que cubre las vellosidades intestinales.
Pero tanto para la rosácea como para el autismo hay diríamos tratamiento entre comillas que les ayuda a tener mejor vida, ¿no?
Bueno, sí, sí, se trata de adoptar una dieta adecuada. Luego se ha visto también mucho los padres que tienen autistas saben perfectamente que hay ciertos alimentos que el gluten tenemos que eliminarlo por completo en el caso del autismo, porque esa gliadina a ellos les funciona a nivel de neurotransmisores, les hace un efecto muy, 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 muy fuerte. Hay que restringir muchísimo los azúcares por el que tienen muy sobrecrecidas las cándidas. Sí que tienen que tener un control muy, muy, muy grande de la dieta. Y es verdad que con un control bueno de la dieta sí que mejoran muchos de los rasgos, muchas de las características que tienen se ven beneficiadas.
Pausa de publicidad, te abordamos otro tema.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
En Big Mat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Bio 12 55 de Villarreal.
Alguna vegada t'has plantejat que tot allò que menges pot tindre conseqüències en aspectes cerebrals? En motiu de la Setmana de l'Autisme, Fundació Caixa Rural i Xicaes han preparat una xerrada sobre salut intestinal, alimentació i autisme, impartida per Irene Mora, graduada en Medicina. Apunta 3 d'abril a les 6 de la vesprada. Entrada gratuïta fins completar aforament.
Continuem parlant amb Alicia Santos, de la clínica del doctor Rojo. La cromoterapia.
La cromoterapia.
En el ámbit de la medicina estética, es una de las maneras modernas de aplicarla a través de máscaras LED, un dispositivo que emitís llums de diferentes colores para tratar, diuen, diversas afecciones cutáneas.
Vale. Bueno, eso de moderno, la cromoterapia es más antigua que la tos. Hablando de tos, disculpas, porque como dice mi amiga Susana, tengo ahí atascado algo en la garganta. Que,
eso digo, ¿eh?
Sí, sí, que no me he atrevido a verbalizar y ahí estoy yo atenazada. Ya verás tú cuando coja a alguien por banda y le diga lo que le tengo que decir, me quedo
nueva. Te senanirá de
golpe. Se me va la fonía de golpe. Vale, nos centramos. Cromoterapia. Bueno, la cromoterapia es algo muy, 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 muy antiguo. Se sabe desde hace mucho tiempo y se utiliza desde hace mucho tiempo. Pensad que al fin y al cabo los láseres y las luces pulsadas son una forma de cromoterapia. Porque ¿qué quiere decir? El aprovechar la luz como terapia, como método de tratamiento. Bueno, pues igual que cuando hablamos de los láseres y las luces pulsadas, siempre especificamos que según la longitud de onda vamos a tener unos efectos y unos láseres para unas luces, para unas funciones o para otras, pues estas máscaras de LED que en medicina estética se pusieron de moda, pues ahora sino 10, 15 años, o sea que no es algo nuevo. Lo que pasa es que ahora sí que es cierto que por lo visto lo comercializan ya a nivel general. Hay que tener un poquito de cuidado. Porque siempre que hablamos de luces, hay que tener mucho cuidado porque pueden beneficiarnos o pueden perjudicarnos.
Jo em quedé un poc esglaià perquè, per exemple, hi ha una que val 245 euros i una altra que val 10. És a dir,
jo me comprava la de 249, si tuviera que elegir.
Hi ha una altra que val 349, que t'omplís també, o sigui, que va també per a l'Scott. Però, clar, fins a quin punt aquestes màscares LED són el que realment diuen i no és una forma més de prendre-nos el pèl.
Claro, es que eso va a depender, porque si hablamos de si realmente están bien hechas y son como las que se utilizan en medicina, sí que la bombilla en sí lo que va a hacer es emitir la luz en esa longitud de onda que corresponde a ese color. Lo que pasa es que también podemos tener pues eso, las de 10 euros, me imagino que lo que llevarán es como un recubrimiento, una pinturita, por decirlo de alguna forma, para que la luz se vea de ese color, con lo cual no va a tener esa capacidad de profundizar, que es lo que nos interesa.
Diuen que se utilicen els bàsics, com per exemple el roig, taronja, groc, verd, blau o violeta.
Sí, i diu... los siete colores del arcoíris, de l'espectro.
I diuen, per exemple, per ajudar a tractar determinades enfermedades com la febre, l'insomni... o trastornos psiquiátricos.
Anda, pues.
Es que yo creo que se están entrando muy fondos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, no. Normalmente en medicina se han utilizado sobre todo para patología de tipo cutáneo, que ahí es donde sí que hay estudios y tenemos probado que sí, que pues que la luz infrarroja, el espectro en el rojo, sí que es verdad que nos ayuda a estimular un poco el colágeno por el calentamiento y por todas estas cosas. O las luces ya más azuladas. Las azuladas, por ejemplo, sí que nos sirven para hacer un poco de control bacteriano, para
las esa azuladas. Microbiota.
Sí, para vale, esa pues, microbiota. Bueno, en la longitud de onda del azul.
Pues el azul ayuda a reducir la ansiedad y el estrés.
¿Hala, pues?
Y es curioso. El verde es el color de la vida, la renovación, la naturaleza. perdón, la energía. Y mos pegat. Igual es que... ¿Sabes lo que me está pasando?
A ver.
Que no puc dir lo que pense realment d'això.
Vale, pero yo sí que lo puedo decir.
Pero mis pareitada. Que nos están prenent el pèl a base de veí, estan creant-nos unes necessitats, sí. No sé.
Hay que ser muy cauto, porque si alguien tiene algún problema y algún problema de eso, de tipo...
¿Qué busca un metge?
Exacto. Vale. Pero si alguien lee esto y cree que realmente no va a necesitar su medicación y que solo con exponerse a una lamparita se le van a solucionar todos los problemas, ojo. Ojo, porque es que es más grave de lo que pensamos.
Per lo tant, si voleu allò de dir, bueno, pues això és com si un dia te vestisses del mateix color, com que te sents tu una miqueta, pues vale, és d'ahir entrem. Però si heu volem posar-lo dins de lo que significa curar algú, claro. Pues anem a agarrar-lo en pinces, perquè això
sí,
no és real.
Sí, no, sí que és cierto que tenemos estudios eso a nivell cutáneo, sí que sabemos qué efectos tienen las distintas longitudes de onda que se manifiestan en distintos colores del espectro lumínico, uh-huh. Sí que tenemos claro el efecto que estamos haciendo, pero de ahí a poder curar o beneficiar, pues no lo sé. Lo mejor que puede hacer alguien que esté deprimido o que tenga algún problema es salir a la calle y que le dé la luz del sol.
Per exemple.
Que esa sí que es verdad que el contacto con la naturaleza, el aire libre, eso es beneficioso para todo el mundo.
Además, el día va cambiando de llum durante todo el día, es decir, siempre no tenemos la mateixa llum.
Sí, de eso también sí que es verdad que la gente que es muy purista con estas cosas sí que incluso utilizan gafas con filtros amarillentos y rojos para simular, para cuando están en interiores expuestos a las luces azules o las luces blancas, para engañar al ojo y que crea que está en el exterior expuesta a la luz del sol.
Pero eso sería más bien una percepción que es el cerebro el que lo filtra.
Exacto,
es decir, eso es como realmente terapia.
Eso tiene mucho más sentido.
Claro.
¿Vale?
Como terapia psicológica,
sí,
pero no...
Sí, pero ya te digo, esto lo hace mucho la gente que es muy muy de muy naturista, muy de volver a los principios, estos que van por la calle caminando descalzos en la naturaleza, el grounding, ¿no? El pisar el suelo, el intentar despertar con la luz del sol y exponerse a la luz, que tiene muchos beneficios. No es la panacea, pero sí que es cierto que es el volver un poquito a recuperar esas cosas que hacían nuestros antepasados. Entonces esta gente lo que hacen es eso, cuando van a estar en interiores y expuestos a las luces, pues utilizan gafas con filtros para eso, para que la luz que entra por el quiasma óptico, porque la luz que nos entra por los ojos, o sea, pasa por unos filtros y tal, y le da un mensaje a nuestro cerebro para poder ver las cosas. Entonces sí que intentan eso, intentan engañar, ¿no? O sea, y decirle, no estamos metidos en luz blanca y azul, no estamos en el exterior. Pues bueno, pues no es malo. Hay quien considera que es muy bueno, pero desde luego perjudicar, eso no perjudica. Ahora, otra cosa es que pensemos que por ponernos unos minutos con unas lámparas, que aparte tener mucho cuidado con el tipo de luces, porque pensad que las luces LED en determinadas longitudes de onda son perjudiciales también para la vista. O sea, pensad que, por ejemplo, cuando vamos al dentista, para los empastes, endurecerlos, se utilizan esas lamparitas de LED que trabajan en la longitud ultravioleta, que por eso nos ponen en el dentista las gafitas de color, y ellos, cuando están trabajando, utilizan también sus gafas para proteger su vista. Entonces, el estar sometido a esa luz directa, hay que tener mucha protección con los ojos. Y lo que decimos siempre, cuando nos vamos a hacer las uñitas, hay que ponerse bien de protector solar.
El que lo ponga en la lamparita, ¿eh?
Que te ponen en una lamparita, justo la manicura está semipermanente de gel, hay que protegerse porque emiten radiación ultravioleta. Uh-huh. Y hay que ser sensato.
Pues Alicia, lo podemos decir pues más alto, o podem dir més alt, però no més clar. Gràcies, moltes gràcies per haver vingut i haver-nos explicat tot això.
Moltes gràcies a vosaltres.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Oye, ¿has visto las botellas de McDonald's? Son geniales.
Las de las frases motivadoras, vive simple, sueña grande, me encantan.
Sí, con la compra de tu McMenú grande o menú ensalada, te la llevas por solo un euro más. Yo la llevo a todas partes.
Necesito una para empezar bien el día.
Consigue tu botella motivacional con tu McMenú grande o menú ensalada, por solo un euro más. Hay cuatro modelos diferentes, no te quedes sin la tuya. Ven a McDonald's.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Bé, arribem a les 2 del migdia, nosaltres ens acomiadem fins demà, a les 12, que tornarem una altra volta així entre vostès.